Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena del 5 Minuts Més. Estem a dimarts, a 7 de novembre del 2023, una jornada que comença amb el cel pràcticament serè i amb temperatures que són cada vegada més baixes. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Quins valors tenim?
Doncs avui ens llevem amb 6 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau negatiu a Das, 0 a Ribes de Freser, 1 grau positiu a Ripoll i a Vic, 3 a Sant Feliu de Pallerols, 4 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 5 a Olot i Mieres, 7 graus a Anglès, 8 a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Girona, 9 graus a Roses i 11 a Figueres.
A punt la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez. Quan vulguis, Dani.
Avui el fred serà més intens. Poden baixar encara un grau o dos les temperatures tant aquesta matinada com la propera matinada de dimecres. Dijous ja podríem pujar perquè dijous es pot ennuvolar, al matí migdia caurà una mica de pluja, poca, passa un petit front atlàntic i, per tant, deixarà poques precipitacions. Però ahir va entrar aire fred. Amb aquest aire fred va baixar la temperatura un grau i mig a Olot, la més baixa d'aquesta tardor. 2 graus a Vic, 0 a Olost, a Puigcerdà també 0 graus, a Das 3 sota 0 i alta muntanya fins a 5 sota 0 a la Tosa, per exemple. Vam tenir ruixats, alguna tempesta, a l'Alta Garrotxa sobretot, van caure 4 litres al Banyà, 11 litres a Vilanant, a prop de Figueres, entre Navata i Cistella, a Avinyonet de Puigventós, 8 litres per metre quadrat, o a Figueres, entre 6 i 8 litres per metre quadrat. A molts indrets hi va haver doncs, aquests ruixats, però amb tempesta, bàsicament, al nord de la Garrotxa. Avui al matí encara pot quedar algun ruixat al sud de la Costa Brava, Gavarres, Baix Empordà, tot això s'acabarà ràpid. Dia de sol, alguns núvols a la tarda, en principi sense precipitació, però no descartem algun ruixat molt aïllat a la zona nord de Girona, bàsicament a Empordà. Així doncs, un dia variable, però sobretot fred. De dia tindrem 14-15 graus a l'interior, a la costa i al prelitoral 17-18 graus de màxima, però la nit freda. Tota la Cerdanya sota zero, el Ripollès al voltant de zero o sota zero, 2, 3, 4 graus a Osona i la Garrotxa, un ambient força, força fred, pràcticament d'hivern.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Aquesta és l'actualitat de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Una vintena de persones han passat la nit fora de casa a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel d'Olot. Tècnics i bombers analitzaran avui l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta, d'on en van haver d'evacuar 7 persones, 6 de les quals menors. Segons bombers, a l'edifici ara mateix no s'hi pot viure.
La situació més greu és l'ensorrament de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
Mentrestant, doncs, les properes hores també hauran de decidir aquestes persones que estan evacuades si poden tornar a casa o si se'ls haurà de buscar algun habitatge alternatiu. De fet, part d'aquestes 20 persones, que és la totalitat que vivien en aquest immoble, han anat a casa d'amics i familiars. La resta, l'Ajuntament d'Olot, s'ha encarregat de buscar-los allotjament. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està reobert al 100%. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà de Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals ens retiraven arbres caiguts i penjats, i es preveu que les feines s'allarguin dies. Entre les causes, la sequera i aquestes ventades desmesurades.
En l'accés, des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidents a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
Són paraules del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig. I a Mieres, els veïns i l'Ajuntament ja han començat a debatre amb què volen destinar els 50.000 euros dels pressupostos participatius per l'any que ve.
Enguany, l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfocament del procés d'elecció de les propostes. protestes. En lloc de començar a parlar sobre accions concretes, s'ha decidit plantejar un debat parlant de tot de temes que afecten el poble perquè a partir d'aquí es generin accions a fer.
La Núria Martínez és l'alcaldessa de Mieres.
Hem dues de trobades temàtiques i una mica és això, la idea és fer taules de treball i que d'aquí puguin sortir propostes per a executar en els propers 2 anys.
El que fem és canviar la metodologia. Fins ara els veïns i veïnes presentaven propostes a nivell personal o de grup, però es presentaven directament i llavors es feia debat, i aquesta vegada es partirà d'un debat de les necessitats del poble sobre alguns temes concrets que es debatran, i a partir d'aquí la idea és que surtin aquestes propostes.
És la Núria Martínez, l'alcaldessa de Mieres, i l'Anna Jiménez, regidora de Territori a l'Ajuntament. D'altra banda, nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats.
Es tracta de la campanya que aglutina més col·laboradors per tal d'arribar a un major nombre de persones. En aquesta campanya també es podrà donar plasma i des de l'organització esperen implicar nous donants per aconseguir el relleu generacional que asseguren necessitar.
La presidenta de l'associació és la Montse Soler.
Ja fa 2 anys que fem aquestes setmanes de donació. Hem vist que altres clubs s'han implicat en aquestes campanyes. Amb números hem vist que els resultats són òptims i que van pujant, van a millor quan impliquem clubs esportius, entitats esportives o escoles, i per tant implicar aquestes entitats ens és molt beneficiós.
I avui també és notícia a la Teixa perquè farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona.
Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el 2025. El projecte compta amb un pressupost de 2,65 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation, que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo s'utilitzarà la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'estat, que està a la zona franca.
El gerent de Teixa és l'Àlex Gelabert.
Hi existeix una planta, una hidrogenera a la zona franca que ha impulsat Iberdrola amb TMB, i per tant doncs el que busquem és aprofitar, perquè no és obvi el subministrament d'hidrogen, doncs aquests viatges que fem d'Olot a Barcelona, doncs per poder recarregar aquest vehicle a la zona franca i després provar diferents autonomies que aniran entre els 500 i els 700 quilòmetres.
I en clau cultural, el tren d'Olot continua sent un referent de la memòria històrica de la Garrotxa.
L'associació d'amics del tren Olot Girona ja té 25 socis i l'entitat segueix creant cada any una maqueta nova de cada estació. Per mantenir viu aquest element tan característic de la comarca, l'associació ha fet una jornada de portes obertes aquest cap de setmana.
Mira, tenim projectat cada any fem una estació i un mòdul. El que passa és que van començar el 2010, hi ha algunes estacions que han sigut dobles, Girona, que encara està en forma però no està decorada, Olot, Anglès i algun intermig, i després també hem parat un any, l'any de la pandèmia, per digitalitzar-ho tot.
Són paraules del president de l'Associació d'Amics del Tren d'Olot en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. En esports, la Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina.
Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives. Les jugadores d'Eduardo García han sumat la segona desfeta del curs aquest cap de setmana contra el Sabadell. L'Olot intentarà recuperar el somriure aquest dissabte al camp del Sant Quirze del Vallès.
Nadie te dona nada en esta liga. Ahora mateix yo creo que nuestro objetivo sigue siendo el mateix, pelear alto, pelear por la tabla. Es verdad que si guanyábamos avui nos poníamos en una posició molt més favorable, però jo crec que estem en el millor moment, més enllà de la derrota, per supuesto.
I la Lliga BTT de la Garrotxa comença a fer-se un nom entre el ciclisme de la comarca.
El temporal de vent ha dificultat la preparació de la tercera prova de la Lliga, la Romànic Bike Extreme. La competició, nascuda l'any passat, es tancarà d'aquí a 2 setmanes amb la Montcal Bike de Maià de Montcal.
El director de la cursa és en Xavi Guinart. L'escoltem també en declaracions a aquests mitjans.
Correcte, aquesta setmana ha estat una mica complicada amb el vent. Teníem tots els recorreguts preparats, nets, tot perfecte. Dijous va fer molt de vent, ja vam haver d'anar a treure algun arbre que havia caigut, a fer una mica més de repàs dels camins. I ahir dissabte, normalment el dissabte ja comences a muntar i deixes molta cosa preparada, i no vam poder fer res. El vent, bueno, se'ns ho emportava tot. Vam pujar només les valles, per exemple, i ens les va tombar totes terra.
I és que la ventada d'aquest cap de setmana és per recordar.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ara són les 7:10.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal d'Olot. Avui es preveuen una circulació fluida, tret de l'horari escolar, on pot estar una mica més congestionada. Tenim programada reserva d'estacionament als punts següents. Al carrer Ramon y Cajal, entre el número 1 i el número 3, de 7 a 18 hores. Al carrer de les Aigües Roges, de 8 a 21 hores. Entre la carretera Santa Pau i la carretera de Batet, amb motiu de la construcció del nou carrer El Bici, a l'avinguda Girona número 26 i entre el carrer Verge de Fàtima i el carrer Alcalde Lluís Casademunt. Recordin que continua el muntatge de llums de Nadal, que va començar ahir dia 6 i seguirà fins al dia 10, des del carrer Sant Rafel fins a la plaça del Carme. L'horari d'aquest muntatge serà de 15 a 19 hores. Per últim, tenim programats talls complets de via pública. Al carrer Aigua número 1, de 13 a 16 hores, i al carrer Parabadosa, número 12. Això és tot per avui des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No entens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Donant tranquil·litat a les empreses de la província des de l'any 1965.
Oferint les millors i més àmplies cobertures del mercat.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà al carrer Mulleres 11 d'Olot i a curosespigoler.cat.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972 69 77 90. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
A Punset Consultors tenim novetats. A partir de dilluns, dia 13 de novembre, ens trobareu a l'Avinguda Reis Catòlics 1, a l'antic supermercat Nana, per seguir oferint-vos el mateix servei de sempre. Punset Consultors, a Olot i Ripoll. Més de 40 anys al vostre servei.
El Festivalet de Roses torna a portar-vos els millors concerts a la platja, acompanyats per a tastets de la gastronomia local. I escoltareu a Guillem Remisa, Abril Gabriel, La Mercabanda, Carlota Flaner,
Calima i DJs al vespre. No us perdeu les millors postes de sol de la Costa Brava, l'11 i el 12 de novembre. Per més informació, festivaletroses.cat.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre.
Citroën. Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120, d'Olot.
Entrem en matèria. Una vintena de persones han passat la nit fora de casa a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel d'Olot. Tècnics i bombers analitzaran avui l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta d'on en van haver d'evacuar fins a 7 persones, 6 de les quals menors. Segons bombers, a l'edifici ara mateix no s'hi pot viure, Gerard Puigdemont.
Un adult i 6 menors han hagut de ser evacuats sans i estalvis, segons bombers, aquest dilluns al vespre després d'originar-se un incendi a la tercera planta, la superior, del número 15 de l'avinguda de Girona, al barri de Sant Miquel d'Olot, entre la ronda Mas Bernat i el carrer Almogàvers. Quan han arribat els bombers, el foc al domicili estava descontrolat i el sostre ja estava caient. En parla Joan Perona, oficial subcap de guàrdia de l'àrea de Girona dels bombers.
L'afectació més greu és l'ensorrament de la teulada de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
L'edifici ha estat desallotjat al complet i, segons l'Ajuntament d'Olot, les persones que hi vivien se'ls ha buscat un lloc on ser reallotjats de manera provisional. També s'ha decidit que la resta de veïns de l'edifici no passessin la nit d'aquest dilluns a dimarts a casa. En total han estat una vintena les persones desallotjades. Segons bombers, tot i que no sembla que hi hagi danys estructurals greus a la resta de l'edifici on no s'ha originat l'incendi, l'habitacle no està perquè hi visqui ningú.
Segurament l'edifici no serà habitable degut a, sobretot a la falta de sostre. Ara mateix l'edifici no disposa de sostre i en previsió de possibles pluies o mal temps no seria aconsellable habitar aquest edifici.
Tot i que encara no es coneixen les causes oficials del foc, segons alguns testimonis, una possibilitat podria ser una estufa d'element que ha originat el foc, ubicada a la cuina de l'habitatge. L'avís s'ha produït cap a 6:45 de la tarda. L'incendi en aquest habitatge de l'Avinguda Girona ha provocat també afectacions en el trànsit. Els conductors no han pogut passar per aquesta concorreguda via, una de les principals vies d'entrada a la ciutat, i han estat redirigits a carrers adjacents. Pels vols de 8:45 de la nit, els equips d'emergència han anat marxant. S'hi han desplaçat bombers, policia municipal, ambulàncies del SEM i Mossos d'Esquadra.
El vent de les últimes hores continua sent protagonista. I és que el Parc Natural de la Zona Volcànica continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades d'aquest cap de setmana. No han pogut obrir al 100%. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà de Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals en retiraven arbres caiguts i penjats. De fet, es preveu que les feines s'allarguin durant dies. La intensitat del vent i la sequera són dos dels possibles causants d'aquestes incidències.
L'episodi de forts vents de finals de la setmana passada ha ocasionat caigudes d'arbres i de branques en diversos punts de la comarca i a dia d'avui encara hi ha zones del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa tancades. Serà a finals d'aquesta setmana quan el Parc Natural es reobrirà al 100% si no hi ha res de nou. Aquests dies els tècnics estan enretirant branques i arbres caiguts en diverses zones. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on durant aquest inici de setmana s'hi estan enretirant arbres que han quedat penjats i encallats al mig del pas. En parla Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
En l'accés, des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidències a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
Molts poden ser els factors que poden explicar la caiguda d'arbres, entre ells també la sequera. Amb menys aigua els arbres són menys flexibles i es debiliten i es parteixen amb més facilitat.
Les ràfegues de vent que hi ha hagut aquest cap de setmana no són gens habituals a la comarca en general. Hi ha hagut ràfegues molt fortes i per tant és normal que arbres que puguin estar en situació de desequilibri o afectats d'alguna manera o en situació de debilitat doncs puguin caure.
Tot i que no és una decisió fàcil la de tancar el parc natural en un cap de setmana de tardor i el que això implica pel turisme, el director del parc assegura que van fer bé.
S'ha d'optar per la prevenció i de fet, com deia, dissabte mateix es va poder comprovar com hi va haver caigudes d'arbres a la mateixa carretera Santa Pau. Per tant, era necessari prendre aquesta mesura.
Xavier Puig continua fent una crida a la precaució i recomana a la ciutadania estar pendents de les alertes i les actualitzacions sobre les restriccions d'entrada a la Fageda i al Parc Natural.
Els Mossos han detingut a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'Estat mitjançant l'estafa del fals fill. S'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal, que hauria robat 60.000 euros amb l'estafa del fill fals, que, recordem-ho, demanava diners sobretot a persones grans, és una estafa que es produeix molt sovint i des dels Mossos alerten sobretot de la importància de no caure. Què més en sabem, Aniol?
Doncs, Joel, el grup criminal seguia sempre els mateixos patrons per consumar l'estafa. Primer de tot, enviaven missatges a través de WhatsApp on es feien passar per fill o filla de les víctimes. En aquest missatge els deien que havien hagut de canviar el número de mòbil, ja que se'ls hi havia trencat, i que només podien parlar per missatge, i que necessitaven diners per fer front a algun pagament que tenien pendent. En cas que la víctima es cregués el relat i fes les transferències de diners, li feien fer números de compte de testaferros propers al lloc de residència dels estafadors que prèviament havien seleccionat a través de persones que es dedicaven a captar-les. En la majoria dels casos seleccionaven persones vulnerables i que no mostressin gran resistència en cas de detectar que estaven fent alguna irregularitat. Un cop aquests testaferros rebien els diners al seu compte, els estafadors els hi feien treure en metàl·lic del banc o bé els hi feien traspassar un altre compte bancari. D'aquesta forma, sense saber-ho, els testaferros es convertien en partícips en l'activitat delictiva.
Però com va començar la investigació? Doncs bé, la investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada a Palma de Mallorca en la que la víctima va rebre un missatge al seu telèfon mòbil en el qual es feien passar pel seu fill i li demanaven un traspàs de diners per fer front a uns pagaments pendents.
Aquesta víctima, en pensar que efectivament estava parlant amb el seu fill, va fer tres moviments bancaris en què va acabar traspassant un total d'11.885 euros a tres comptes bancaris diferents. El mateix dia que van passar aquests fets, el 13 de maig, una segona víctima va denunciar que havia rebut al seu compte un abonament de 3.970 euros i que a través d'un amic seu havia de treure en metàl·lic aquesta quantitat de diners per donar-li a una tercera persona. Aquests diners eren part dels 11.885 euros que acabaven d'estafar. Posteriorment, van acompanyar la víctima a un local d'apostes de Mataró per tal de fer més reintegraments de diners. Aquesta acció es va fer contra la voluntat de la víctima, ja que es va sentir coaccionada. La unitat d'investigació de Premià de Mar es va fer càrrec de les investigacions i va poder acreditar l'existència d'un grup criminal que estava especialitzat en aquesta tipologia delictiva.
Encara un últim apunt, de les 17 persones detingudes, 12 han quedat en llibertat, mentre que les altres 5 han passat a disposició judicial. Esteu escoltant el 5 minuts més. Just després de la publicitat us parlarem de pressupostos participatius, perquè a Mieres ja hi estan començant a treballar. Serà amb tan sols una vintena de segons que us ho explicarem amb tot tipus de detalls.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Mieres, els veïns i veïnes i l'Ajuntament ja han començat a debatre amb què volen gastar-se els 50.000 euros dels pressupostos participatius de l'any vinent.
Enguany, l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfoc del procés d'elecció de les propostes. En lloc de començar a parlar sobre accions concretes, s'ha decidit plantejar un debat parlant de tot de temes que afecten el poble perquè a partir d'aquí es generin accions a fer.
Els veïns de Mieres ja han començat a plantejar-se amb quines accions concretes volen destinar els diners dels propers pressupostos participatius. En parla Núria Martínez, alcalde l'alcaldessa de Mieres i Anna Jiménez, regidora de Territori.
Fem dues trobades temàtiques i una mica és això, la idea és fer taules de treball i que d'aquí puguin sortir propostes per executar en els propers dos anys.
El que fem és canviar la metodologia. Fins ara els veïns i veïnes presentaven propostes a nivell personal o de grup, però es presentaven directament i llavors es feia debat, i aquesta vegada es partirà d'un debat de les necessitats del poble sobre alguns temes concrets que es debatran, i a partir d'aquí la idea és que surtin aquestes propostes.
Mieres és un dels municipis de la comarca pioners en processos participatius. Els pressupostos participatius van començar a fer-se anualment, però més tard es va fer un replantejament i es va passar a fer cada dos anys per poder pensar millor les propostes i per poder disposar de major dotació econòmica. De fet, al poble hi han vingut a viure persones atretes per la participació i per aquesta manera de fer política. Un exemple n'és en Jordi.
Una de les primeres coses que ens va cridar l'atenció va ser que vam veure una convocatòria de trobades veïnals per processos participatius, que per nosaltres és un dels elements de política municipal més rellevants, no? Els ajuntaments que impulsen processos participatius en els que es decideix què fer amb el pressupost. I això ens va fer decidir realment apostar per aquest poble, i hem apostat molt decididament i estem molt implicats en la vida del poble.
Durant les trobades es parlarà de medi ambient i de com es pot preservar el poble en aquest sentit. També es parlarà de les persones i com fer que els joves i els grans es puguin quedar al poble, o d'economia i energia, així com d'educació, gènere, mobiliari urbà o activitats. En Jordi, però, també comenta que és important parlar de com ha de ser el sector primari o com regular fluxos turístics. La propera trobada veïnal es farà el dissabte 18 de novembre, serà la segona, i un cop acabada serà moment de treure'n conclusions i decidir propostes concretes, passant pel procés de validació tècnica i per votació. L'Ajuntament destinarà 50.000 euros a repartir en dos anys pels pressupostos participatius del 2024 i 2025.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com. Opticalia patrocina els esports.
Falten 3 minuts ja pel punt exacte de 8:15 del matí. És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva. La Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina.
Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives. Les jugadores d'Eduardo García han sumat la segona desfeta del curs aquest cap de setmana contra el Sabadell. L'Olot intentarà recuperar el somriure aquest dissabte al camp del Sant Quirze del Vallès.
És una informació d'en Guillem Guardiola.
A la primera divisió femenina ningú et regala res, i això ho saben més que ningú les jugadores de la Unió Esportiva Olot. Després de 4 victòries consecutives i de signar un dels millors inicis de Lliga de la categoria, les olotines han caigut aquest cap de setmana davant el Sabadell. Una derrota que les jugadores van lamentar, i molt, perquè es podrien haver col·locat a la posició de bronze de la taula. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Eduardo García, assegura que l'objectiu no ha canviat.
Nadie te dona nada en esta liga. Ahora mateix yo creo que nuestro objetivo sigue siendo el mateix, pelear alto, pelear por la tabla. Es veritat que si guanyàvamos avui nos poníamos en una posició molt més favorable, però jo crec que estamos en el millor moment. Más allá de la derrota, por supuesto.
Tot i ser un bloc recentment ascendit, les jugadores de la Unió Esportiva Olot no es conformen aquesta campanya en mantenir la categoria. Amb un balanç de 6 victòries i 2 derrotes, una a casa i una altra a domicili, les olotines s'han constituït com un dels blocs més golejadors. El tècnic Eduardo García confia que aquesta derrota no passi factura.
Des de la primera vegada que arribé aquí, l'objectiu és guanyar, sempre, no? Pelear amb los equips més forts, buscar el ascenso en qualsevol divisió que nosotros estemos jugando, i clar, ara és una mica més complicat perquè recibimos al colero de la liga i res te dona nada, no?
La Unió Esportiva Olot visitarà el camp del Sant Quirze del Vallès aquest dissabte en un partit on intentaran tornar a recuperar la bona direcció.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, et dono
És que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
En punt, dos quarts de vuit. Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Si ara us acabeu d'incorporar a la nostra sintonia, avui el dia va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I avui us hem d'explicar que una vintena de persones han passat la nit fora de casa a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel d'Olot.
Tècnics i bombers analitzaran avui l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta d'on en van haver d'evacuar 7 persones, 6 de les quals menors. Segons bombers, a l'edifici ara mateix no s'hi pot viure.
L'afectació més greu és l'ensorrament de la teulada de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està reobert al 100%.
Una de les zones més afectades és la d'accés al volcà Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals en retiraven arbres caiguts i penjats i es preveu que les feines s'allarguin uns dies. Ventades més fortes de l'habitual per comarques com la nostra i la sequera, que des de fa mesos arrosseguem, són dos dels possibles causants d'aquestes incidències.
Escoltem a Xavier Puig, és el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
En l'accés des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidències a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
Avui també és notícia que els Mossos detenen a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'estat mitjançant l'estafa del fals fill.
Doncs sí, s'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal hauria robat fins a 60.000 euros amb aquest mètode.
I avui també és notícia que a Mieres els veïns i veïnes i l'Ajuntament ja han començat a debatre amb què volen destinar els 50.000 euros dels pressupostos participatius de l'any que ve.
Enguany l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfoc del procés d'elecció de les propostes. En lloc de començar a parlar sobre accions concretes, s'ha decidit plantejar un debat parlant de tot de temes que afecten el poble perquè a partir d'aquí es generin les accions a fer.
En Jordi Rojas és veí del municipi.
Una de les primeres coses que ens va cridar l'atenció va ser que vam veure una convocatòria de trobades veïnals per processos participatius, que per nosaltres és un dels elements de política municipal més rellevants, no? Els ajuntaments que impulsen processos participatius en els que es decideix què fer amb el pressupost. I això ens va fer decidir realment apostar per aquest poble i hem apostat molt decididament i estem molt implicats en la vida del poble.
I a les 7:33, els esports. La Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina.
Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives. Les jugadores d'Eduardo García han sumat la segona desfeta del curs aquest cap de setmana contra el Sabadell. Olot intentarà recuperar el somriure aquest dissabte al camp del Sant Quirze del Vallès.
Fins ara us hem estat explicant totes aquestes qüestions, però de què parlarem a partir d'ara? Doncs de la nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats.
Es tracta de la campanya que aglutina més col·laboradors per tal d'arribar a un major nombre de persones. En aquesta campanya també es podrà donar plasma i des de l'organització esperen implicar nous donants per aconseguir el relleu generacional que asseguren necessitar.
I també parlarem de la Teisa, que farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona.
Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el 2025. El projecte compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation, que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo s'utilitzarà la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'estat que està a la zona franca.
Bé, i avui també tindrem temps de recordar el tren d'Olot, que continua sent un referent de la memòria històrica de la Garrotxa.
Doncs sí, l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona ja té 25 socis i l'entitat segueix creant cada any una maqueta nova de cada estació. Per mantenir viu aquest element tan característic de la comarca, l'associació ha fet una jornada de portes obertes aquest cap de setmana.
I la Lliga BTT de la Garrotxa comença a fer-se un nom entre el ciclisme de la zona.
El temporal de vent ha dificultat la preparació de la tercera prova de la Lliga, la Romànic Bike Extreme. La competició, nascuda l'any passat, es tancarà d'aquí a dues setmanes amb la Montcal Bike de Maià de Montcal.
Són les 7:34.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a poques hores perquè s'assigni el pacte entre Junts i PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, actua la justícia espanyola. En el cas Tsunami Democràtic, la Fiscalia s'oposa a imputar Puigdemont i Rovira per terrorisme.
Considera que el cas no s'hauria d'investigar a l'Audiència Nacional, sinó a Barcelona, i que s'hauria de tractar com a desordres públics, no pas com a terrorisme.
Sobre el pacte entre Junts i el PSOE, encallats en el lawfare, les negociacions entre les dues bandes pendents de detalls tècnics.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també és a Brussel·les, a l'espera de poder tancar un acord d'investidura.
A Madrid hi ha hagut 3 detinguts i càrregues policials en les protestes contra l'amnistia a la seu del PSOE.
Les convocatòries han provocat l'anuig de Pedro Sánchez, que diu que el partit no se convertirà.
Detenen l'activista palestina Ahed Tamimi, símbol de la lluita contra l'ocupació d'Israel.
L'exèrcit israelià l'acusa d'incitació al terrorisme per una publicació que hauria fet a les seves xarxes socials.
Jutgen el polèmic ministre de Justícia francès per investigar jutges a qui s'havia enfrontat.
Arrenquen 10 dies de judici contra Eric Dupont-Moretti, que no ha dimitit ni tan sols temporalment i ha rebut el suport de la primera ministra Elisabeth Bonn.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Ja ens avem amb el cel. Serem, però amb temperatures cada vegada més fredes, Aniol.
Doncs sí, Joel, avui ens hem llevat amb 6 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau negatiu a Das i 0 a Ribes de Freser. 1 grau positiu a Ripoll i a Vic, 3 a Sant Feliu de Pallerols, 4 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 5 a Olot i a Mieres, 7 graus a Anglès, 8 a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Girona, 9 graus a Roses i 11 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, cada cop farà més fred, no?
Avui el fred serà més intens. Poden baixar encara un grau o dos les temperatures en aquesta matinada com la propera matinada de dimecres. Dijous ja podríem pujar perquè dijous es pot ennuvolar, al matí migdia caure una mica de pluja, poca, passa un petit front atlàntic i, per tant, deixarà poques precipitacions. Però hi va entrar aire fred. Amb aquest aire fred va baixar la temperatura 1,5 graus a Olot, la més baixa d'aquesta tardor. 2 graus a Vic, 0 a Olost, a Puigcerdà també 0 graus, a Das 3 sota 0 i alta muntanya fins a 5 sota 0 a la Tosa, per exemple. Vam tenir ruixats, alguna tempesta, a l'Alta Garrotxa sobretot, van caure 4 litres al Banyà, 11 litres a Vilanant, a prop de Figueres, entre Navata i Cistella, a Avinyonet de Puigventós, 8 litres per metre quadrat, o a Figueres, entre 6 i 8 litres per metre quadrat. A molts indrets hi va haver doncs, aquests ruixats, però amb tempesta, bàsicament, al nord de la Garrotxa. Avui al matí encara pot quedar algun ruixat al sud de la Costa Brava, Gavarres, Baix Empordà, tot això s'acabarà ràpid. Dia de sol, alguns núvols a la tarda, en principi sense precipitació, però no descartem algun ruixat molt aïllat a la zona nord de Girona, bàsicament a Empordà. Així doncs, un dia variable, però sobretot fred. De dia tindrem 14-15 graus a l'interior, a la costa i al prelitoral 17-18 graus de màxima, però la nit freda, tota la Cerdanya sota zero, el Ripollès al voltant de zero o sota zero, 2, 3, 4 graus a Osona i la Garrotxa, un ambient força, força fred, pràcticament d'hivern.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! 5 minuts més!
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Àrea de servei, anem ara a connectar amb la policia municipal d'Olot quan falten 5 minuts per 3 quarts de 8. Bon dia.
Bon dia, des de la policia municipal d'Olot. Avui es preveuen una circulació fluida, tret de l'horari escolar, on pot estar una mica més congestionada. Tenim programada reserva d'estacionament als punts següents. Al carrer Ramon y Cajal, entre el número 1 i el número 3, de 7 a 18 hores, al carrer de les Aigües Roges, de 8 a 21 hores, entre la carretera Santa Pau i la carretera de Batet, amb motiu de la construcció del nou carrer El Bici, a l'avinguda Girona, número 26, i entre el carrer Verge de Fàtima i el carrer Alcalde Lluís Casademunt. Recordin que continua el muntatge de llums de Nadal, que va començar ahir dia 6 i seguirà fins al dia 10, des del carrer Sant Rafel fins a la plaça del Carme. L'horari d'aquest muntatge serà de 15 a 19 hores. Per últim, tenim programats talls complets de via pública. Al carrer Aigua, número 1, de 13 a 16 hores, i al carrer Parabadosa, número 12. Això és tot per avui des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Tens dubtes legals? Vine a Muntada Assessors. Som experts en la gestió de divorcis, pensions, herències, testaments, lloguers, desnonaments, reclamacions d'accidents, acomiadaments, jubilacions, incapacitats i molt més. Tens algun producte bancari tòxic? A Muntada Assessors lluitem contra els abusos als consumidors. Clàusules terra, despeses hipotecàries, targetes revolving... I hem aconseguit moltes sentències favorables. Fes-nos les consultes que necessitis. Muntada Assessors, més de 25 anys d'experiència. Truca'ns al 972-28-0044 o vine al carrer Antoni Llopis, 622 d'Olot.
Al centre d'Olot, la Quinta Justa. Gastronomia de producte local. Un espai amb encant, amb menjadors i reservats per les vostres celebracions i trobades. I, a més, una fantàstica terrassa per gaudir de la tardor. A la Quinta Justa apliquem totes les mesures de seguretat sanitàries. La Quinta Justa, al passeig de Barcelona 7 d'Olot. Obrim en horari habitual. La Quinta Justa, cuinant per tu.
Vius o treballes per la zona del Pou del Glaç d'Olot i no saps on deixar el teu vehicle? Doncs aquesta informació t'interessa. Es venen dues places de pàrquing a molt bon preu. Estan molt ben situades i resoldran tots els teus problemes. Informa-te'n trucant al 661 36 22 42. Repetim, 661 36 22 42. Aprofita aquesta oportunitat. Dues places de pàrquing al Pou del Glaç. Ara és el moment.
Seguim endavant amb l'actualitat informativa del dia quan falten 2 minuts per 3 quarts de 8 del matí. Nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats. Es tracta de la campanya que aglutina més col·laboradors per tal d'arribar a un major nombre de persones.
En aquesta campanya també es podrà donar plasma i des de l'organització esperen implicar nous donants per aconseguir el relleu generacional que segur necessita.
Ens ho explica en Pere Ubach.
Del 6 al 12 de novembre hi ha una nova campanya de donació de sang a Olot que també inclourà la possibilitat de donar plasma. Per donar plasma, però, cal inscriure's prèviament a la llista de donants. Aquesta campanya és la més gran organitzada per l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa fins la data. S'hi sumen diverses entitats esportives com l'Hoquei Olot, el Joventut Sant Pere Màrtir, l'Atlètic Olot, el Club Ciclista Infantil Olot i la Unió Esportiva Olot. Precisament, el dia 12 s'habilitarà un autobús a l'estadi municipal per a la donació de sang en paral·lel al partit entre l'Olot i l'Associació Esportiva Prat. La presidenta de l'associació, Montse Soler, destaca que la col·laboració entre entitats locals millora els resultats de les campanyes de donació de sang.
Ja fa 2 anys que fem aquestes setmanes de donació. Hem vist que altres clubs s'han implicat en aquestes campanyes. Amb números hem vist que els resultats són òptims i que van pujant, van a millor quan impliquem clubs esportius, entitats esportives o escoles, i per tant implicar aquestes entitats ens és molt beneficiós.
El president del Joventut Sant Pere Màrtir, Josep Coromines, creu que els valors de l'esport van més enllà d'ensenyar com fer un gol i per això assegura que és molt important participar en iniciatives com la campanya de donació de sang.
Jo penso que això és el paper que hem de jugar els clubs, de dir, ajudar a les nostres mainades a que més enllà de l'esforç de fer un gol i de passar-s'ho bé, doncs hi ha un esforç de solidaritat amb el club, amb la societat. No tothom té els seus problemes a casa seu, però també hem de procurar una mica pels altres.
En aquesta nova setmana de donació de sang a Olot s'habilitaran 9 punts de donació en total, que es podran consultar al portal web donasang.gencat.cat.
Gràcies, Pere. Canviem ara totalment de qüestió, però no deixem de parlar, en certa manera, de salut, perquè el futur dels combustibles també tenen impacte directe sobre les nostres condicions de vida. Per què diem això? Doncs perquè la TEISA farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona.
Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el 2025. El projecte compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation, que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo s'utilitzarà la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'estat, que està a la zona franca.
Més detalls amb en Roger Isern.
L'hidrogen verd és una de les fonts d'energia que tindrà un paper clau en el futur de la mobilitat. Actualment ja hi ha autobusos que utilitzen l'hidrogen que estan en funcionament, però cap d'ells és interurbà. Per això hi ha 3 empreses catalanes que han decidit dissenyar, fabricar i provar un autocar interurbà que estigui propulsat per aquesta energia. Seria el primer que es fabricaria a Catalunya i el projecte Future Bus H preveu que el vehicle compti amb una autonomia d'entre 500 i 700 quilòmetres. Això suposaria una millora respecte als vehicles interurbans elèctrics que hi ha a dia d'avui. L'autocar tindria entre 50 i 59 places. El gerent de TEISA, Àlex Gilabert, ha avançat a Ràdio Olot i Olot Televisió que les proves d'aquest nou bus es faran en diferents trajectes entre Olot i Barcelona.
Hi existeix una planta, una hidrogenera a la zona franca que ha impulsat Iberdrola amb TMB i, per tant, doncs, el que busquem és aprofitar, perquè no és obvi el subministrament d'hidrogen, doncs, aquests viatges que fem d'Olot a Barcelona, doncs, per poder recarregar aquest vehicle a la zona franca i després provar diferents autonomies que aniran entre els 500 i els 700 quilòmetres.
S'han dissenyat 3 escenaris a partir de 4 recorreguts que s'aniran combinant per comprovar l'autonomia del bus d'hidrogen. El punt de partida sempre serà Olot i es preveu fer un primer servei fins a Barcelona, l'estació generadora d'hidrogen verd que hi ha a la zona franca per carregar-lo. A partir d'aquí es faran recorreguts diferents en funció de l'autonomia que es vulgui comprovar.
Perquè en aquest cas, diguéssim, la inversió en el vehicle és bastant similar a la dels autobusos elèctrics d'abans, és a dir, més aviat 3 vegades, has d'aconseguir algun punt de subministre i, a més, aquest hidrogen ara mateix és molt car. Si vas a buscar aquest hidrogen verd d'aquestes fonts renovables, doncs ara mateix no surt pas a compte. Però sí que és veritat que és l'única tecnologia que pot arribar a permetre viatges de llarga distància, tant a autobús com al camió, i per tant aquí és un bel interès. És molt probable que en un futur, si diguéssim el món del camió doncs tendeix també cap a zero emissions, haurà de mirar doncs tecnologies com la de l'hidrogen.
TEISA participa en el projecte pioner per construir el primer autocar interurbà propulsat per hidrogen verd a Catalunya i la previsió és que estigui operatiu el primer semestre de l'any 2025.
I a 12 minuts per les 8, ara recordem el Tren d'Olot. Qui el tingués ara? Continua sent un referent de la memòria històrica de la Garrotxa. L'Associació d'Amics del Tren d'Olot Girona ja té 25 socis i l'entitat continua creant cada dia una maqueta nova de cada estació.
Per mantenir viu aquest element tan característic de la comarca, l'associació ha fet una jornada de portes obertes aquest cap de setmana.
El Tren d'Olot continua en funcionament sobre maqueta. Els socis de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona han continuat creant maquetes que permeten fer-nos una idea de com era aquest icònic element de la ciutat dècades enrere. Són reproduccions a escala molt fidels de les que van ser les estacions de referència del tren d'Olot. L'associació va començar aquesta feina l'any 2010 i des de llavors només s'ha aturat un any el de la pandèmia per digitalitzar-ho tot. El president de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona ha destacat que és una gran tasca d'equip.
Mira, tenim projectat cada any fem una estació i un mòdul. El que passa és que van començar el 2010, hi ha algunes estacions que han sigut dobles, Girona, que encara està en forma però no està decorada, Olot, Anglès i algun intermig, i després també hem parat un any, l'any de la pandèmia, per digitalitzar-ho tot.
Preguntat sobre la possibilitat que torni el tren però que passi per un lloc totalment diferent, el president es mostra escèptic. Riera recorda que la voluntat de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona és preservar la memòria històrica del tren a la ciutat.
Amb això no ens hi posem en contra, però tampoc ens volem fer defensors d'això, es creiem que no és la nostra línia. Defensarem i donarem suport, això sí, amb una cosa, amb un projecte raonable, i sempre que es faci amb unes condicions i acceptat per...
Una trentena de persones han pogut visitar aquest cap de setmana les exposicions en una jornada de portes obertes al local social de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona, on han pogut gaudir sobretot del funcionament de la maqueta sobre la línia ferroviària entre Olot i Girona i apreciar els nous trams en els que l'entitat ha estat treballant els darrers mesos.
I ara parlem de la Lliga BTT de la Garrotxa, que comença a fer-se un nom entre el ciclisme de la comarca. El temporal de vent del cap de setmana ha dificultat la preparació de la tercera prova de la Lliga, la Romànic Bike Extreme.
La competició nascuda l'any passat es tancarà d'aquí a dues setmanes amb la Montcal Bike de Maià de Montcal.
El temporal de vent ha multiplicat la dificultat per organitzar la Romànic Bike Extreme. Batec Garrotxí es va veure obligat a tornar a fer un repàs de camins i repetir molts altres preparatius a causa de les adverses condicions meteorològiques. La quarta edició de la prova va plegar aquest cap de setmana més de 300 ciclistes a la Vall de Bianya. El director de cursa, Xevi Guinart, ha assegurat que ha estat molt complicat tirar-ho endavant aquests últims dies.
Correcte, aquesta setmana ha estat una mica complicada, molt vent, teníem tots els recorreguts preparats, nets, tot perfecte, dijous va fer molt de vent, ja vam haver d'anar a treure algun arbre que havia caigut, a fer una mica més de repàs dels camins, i ahir dissabte, normalment el dissabte ja comences a muntar i deixes molta cosa preparada, i no vam poder fer res, el vent, bueno, se'ns emportava tot, vam pujar només les valles, per exemple, i ens les va tombar totes a terra.
Després de la desfrenada de Besalú i la BTT de Santa Pau, la Romànic Bike Extreme ha representat la tercera prova de la Lliga BTT de la Garrotxa. Enguany ja és la segona edició d'aquesta nova competició que, segons Guinart, ha agradat i molt als adeptes del ciclisme.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La veritat és que ja van començar l'any passat i el format va agradar. La van fer més gent de les que ens pensàvem i aquest any potser ja ha començat a tenir més nom, la gent l'ha anat sentint i hi ha més participació i gent amb ganes. Hem ampliat el format de la Lliga, hi ha una prova més que és Besalú, hi ha el mallot de líder, els que van líders de la Lliga corren a la prova següent amb un mallot. Són coses que sempre vesteixen una mica i fan més patxoca, no?
Sergi Uller amb 155 punts i Tatiana Luisi amb 100 són els noms més destacats de la Lliga de moment en la distància llarga. En la curta, Carla Sargatal amb 145 punts i Sílvia Vilardell amb 109 són els favorits a endur-se el premi. La Lliga també puntua en la modalitat de bicicleta elèctrica, que en aquest cas lideren Albert Palahi i Albert Faixeda. La Montcal Bike de Maià de Montcal tancarà la Lliga BTT de la Garrotxa el pròxim 19 de novembre.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Les portades d'avui. Al quiosc, amb el suport de Minguet Diesel.
És temps de donar un cop d'ull al quiosc, és temps de veure què publiquen aquest matí els diaris. Les famílies suspenen a l'hora de posar límits als adolescents en l'ús del mòbil. Un estudi de la UdG i de la Universitat Oberta de Catalunya alerta que el 60% dels joves no tenen cap tipus de control. Sobre la mobilització per retardar l'edat d'accés als telèfons intel·ligents fins als 16 anys, també en parla el Diari de Girona en la seva edició d'avui.
Doncs sí, també es fa ressò que estudiants de Medicina i Infermeria denuncien que perdran la biblioteca. També publica que per la Comuns aprova una pujada del 15% de la taxa d'escombraries i d'un 8% de l'IBI. També en esports, el Girona està preparat per jugar a competició europea.
Rebel·lió la judicatura, titula El Punt avui, edició Girona, diu que la majoria conservadora del Consell General del Poder Judicial, caducat i dividit, imposa una declaració contra l'amnistia. L'audiència maniobra imputant Puigdemont i Rovira per terrorisme en la causa del tsunami democràtic i les manifestacions de la dreta davant seus socialistes acaben amb càrregues policials.
El Punt avui també publica que més control sobre el servei de neteja a Salt. També es fa ressò que volen aturar l'enviament d'aigua del Ter a la costa. I en esports, amb una imatge a la portada, diu que el millor líder, el Girona, millor líder de primera dels últims 20 anys, amb 12 jornades, tret del Barça i Madrid.
Anem al diari Ara, que diu que l'Audiència Nacional imputa Puigdemont i Rovira per terrorisme.
L'Ara, que també es fa ressò que en un mes de guerra hi ha 10.000 morts. També diu que un malalt de Parkinson, de 62 anys, torna a caminar gràcies a una pròtesi neuronal. També publica que les renovables estalvien 15.000 milions d'euros en energies fòssils a Espanya en un any.
I avui parlarem d'un home que fa molta màgia. És el Mago Pop, que ha estat el català de l'any. Diu que és el seu premi més il·lusionant. Li fan una entrevista molt àmplia avui al Periódico de Catalunya i, de fet, és qui està al top de la seva capçalera. També diu al Periódico que el jutge i el fiscal s'enfronten per la nova imputació de Carles Puigdemont.
També es fa ressò dels enfrontaments davant la seu del PSOE. També publica que 10.000 morts a Gaza un mes després de l'atac a Hamas. També diu que el mòbil reina per falta de normes en les famílies en un estudi fet que subratlla el fracàs dels pares d'imposar límits sobre els telèfons mòbils.
A La Vanguardia llegim que el jutge suscava l'amnistia acusant de terrorisme Puigdemont i Rovira.
La Vanguardia, que també es fa ressò de la represàlia d'Israel a Gaza, que cobra la vida de més de 10.000 palestins. També publica que un malalt de Parkinson torna a caminar gràcies a una pròtesi medular.
Un jutge irromp en la investidura a l'imputar per terrorisme a Carles Puigdemont. És el tema de capçalera del diari El País.
Que també publica que Itàlia aixecarà a Albània centres per deportar immigrants. També diu que la CEPI necessita 1.000 milions per tenir veu a Telefònica.
Un mes de guerra, apocalipsi a Gaza. Com passen els dies? Ho diu el Periódico d'Espanya.
Que també publica que la justícia i el carrer fan trontollar la negociació de PSOE i Junts. També diu que Trump explota en el seu judici per frau i acusa el jutge de fallar en la seva contra sense saber res ell. També es fa ressò que Monedero pensa en denunciar Montoro per accedir a les seves dades fiscals.
Què diu la premsa conservadora? Doncs el diari El Mundo diu que el jutge portarà a la Unió Europea l'amnistia a Puigdemont per terrorisme i, a més, l'acompanya amb una fotografia de Pere Aragonès visitant el papa, que diu això, en aquesta fotografia com a titular, diu Aragonès eleva la negociació al papa i aquest li aconsella dialogar.
I en clau política, El Mundo també publica que les protestes davant la seu del PSOE s'expandeixen per tota Espanya. També es fa ressò que l'exèrcit Israel divideix en dos la franja al complir-se un mes de la guerra.
Al diari ABC llegim que l'Audiència Nacional acusa Puigdemont per terrorisme. Diu que la fiscalia s'enfronta al magistrat i que presentarà recurs a la imputació contra el pròfug.
L'ABC, que també publica que el poder judicial es planta i diu que l'amnistia suposa eliminar l'estat de dret.
Acabarem, com sempre, donant un cop d'ull al diari La Razón, que diu que l'Audiència Nacional investiga Carles Puigdemont per terrorisme amb una gran fotografia de Feijó.
La Razón també publica que l'exèrcit israelià divideix Gaza en dos i segueix amb la seva ofensiva contra els terroristes de Hamas. També publica que el poder adquisitiu dels espanyols està un 7% per sota de la mitjana europea i també diu que el patrimoni dels 100 més rics d'Espanya és de 196.000 milions d'euros.
Caram, Aniol, costarà arribar-hi aquesta xifra,
sí, eh? Costarà, sí, costarà.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces i la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.